Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut al punt de les 4. Sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Temps d'informació esportiva. Hem de fer crònica de tot el que ha passat al llarg d'aquest darrer cap de setmana. És el temps de descompte d'aquest dilluns 1 de febrer de 2016. El derbi d'ahir a Aiguadols se'l va endur finalment al club de futbol Vilanova gràcies a la seva victòria per 1-2 davant un Sobrense que ho va intentar gairebé fins al final i un Vilanova que va resistir amb 10 homes durant tota la segona part per l'expulsió de Rodrigo Nantelamio i que va també tenir doncs, l'encert de capgirar amb el gol inicial de Josep Maria Mercè amb un doblet d'Adri Alonso. Pugen els vilanovins a la classificació, ocupant ara el cinquè lloc, i baixen els sitgetans, el Subo, que perd uns quants llocs, ara ocupen el setè lloc. No han variat masses coses al capdamunt de la classificació de la primera catalana, continuen manant equips com el Balaguer, com el Sant Boià, com el Castelldefels, en fi, la cosa, com diguem, no ha canviat massa. A la tercera catalana, el Sitges no va fallar ahir a la tarda al camp de la Noia. Victòria per 0-4 i tot més o menys també segueix igual a la part alta. Han punxat, però, en aquesta setmana el Calaf i el Cubelles, un Cubelles que, atenció, per cert, serà el proper rival dels Sitges un cop passat el Carnaval. Farem repàs, per tant, de tota l'actualitat futbolística, de com ha anat aquesta jornada, l'última abans no s'aturi la competició pel Carnaval. En bàsquet repassarem també els marcadors, bàsicament referència als equips del bàsquet de Sitges, nova victòria de la Sènior A a Copa Catalunya, 49-57. El Sènior femení que va veure trencada una ratxa de 4 victòries consecutives, va punxar aquí a Pinsbens davant el Pallejà i continua en dinàmica negativa i en caiguda lliure, com es diu també en aquests casos, el Sènior B que va perdre a la pista del Torredembarra. En hoquei patins, a la segona catalana, jornada número 17, victòria del Club Patí Sitges, del Sènior A del Club Patí Sitges, que va vèncer divendres passat a la nit 4-5 a la pista del Sant Ramon. Tampoc canvien masses coses a la part alta de la classificació d'aquest grup D de segona catalana, perquè ni Lleida falla, ni Calafell falla, ni Vilanova falla. El Sitges va fer la feina, com es diu també, però encara continua una miqueta allunyat del segon lloc. En rugby, en canvi, a la divisió d'honor B, nova patacada del Rugby Club Sitges, que va perdre 94-12 al camp del CAU València. Costarà, i ho diem, insistim, una setmana més en què el Rugby Club Sitges pugui salvar la categoria. 4-3, gairebé 4-4, comencem.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles.
CENT12, telèfon d'emergències. Com sabem si estem davant d'una emergència i cal trucar al 112? Quan estem en una situació de risc per persones o béns on el temps de resposta és bàsic per solucionar-ho d'una manera ràpida, eficaç i coordinada, truca immediatament al 112. Hauràs de donar el teu nom, localització, explicar el que ha passat per activar emergències mèdiques, bombers, policia o protecció civil. 112, el telèfon gratuït per emergències les 24 hores. 112, la Generalitat al teu costat.
Amigues i amics, sóc en Josep Vedell. Si voleu escoltar una selecció personal del millor jazz de tots els temps, us convido cada dimecres de 8 a 9 del vespre i els diumenges de 9 a 10 del matí a Jazz Sense Paraules. Estic segur que compartirem la música que ens agrada. Recordeu, dimecres i diumenges a Ràdio Maricel, Jazz sense paraules.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
I 7 minuts de la tarda. Vinga, entrem ja en matèria. Hem de fer crònica de tot el que ha passat futbolísticament parlant d'entrada, tant a primera com a tercera catalana. A primera catalana pendents, evidentment, estàvem del derbi que es va jugar ahir al Municipal d'Iguadols en victòria final del Club de Futbol Vinanova davant el Club de Futbol Sobrense. Un Sobrense, com dèiem, tot just en començar el programa, que ho va intentar pràcticament tot fins al final, i això que va jugar amb superioritat numèrica durant tota la segona part i un trosset de la primera. En qualsevol cas, el Vinanova en va tenir gol amb els dos, en va tenir prou, volíem dir, amb els dos gols d'Adri Alonso, i va neutralitzar el gol inicial del Subo, obra de Josep Maria Mercè. Avança, però, d'explicar-los què és el que va passar ahir a Iguadols, fem repàs dels marcadors en aquest grup 2 de primera catalana. Que ens ha deixat d'entrada la victòria en 0-1 del Jesús i Maria en el camp del Lleida B. La victòria també a domicili del Vistalegre, 1-2 al camp del Torredembarra. Va guanyar el Castelldefels 2-1 al Sant Boià. El partit entre el Catllà i el Redis, suspès. Veurem què passa, perquè el Catllà ha enviat ja un comunicat, una informació a la Federació Catalana de Futbol, dient que per qüestions econòmiques no poden fer front al que resta de temporada. Per tant, veurem si el Catllà acaba o no renunciant al que resta de temporada. Més marcadors, el 0-2 del Balaguer al camp de la Rapitenca, la victòria contundent 4-0 del Sant Ildefons davant el Viladecans, l'Amposta en 0, Vilaseca 1, atenció a aquest Vilaseca que a poc va escalant posicions, la victòria també a casa 3-1 del Igualada davant el Terrassa 1906 i, com dèiem, el derbi que va acabar amb victòria del Vilanova 1-2 aquí a Iguadols davant el Sobrense. I sembla que el Balaguer comença a agafar una mica de distància, comença a tenir un petit coixí, almenys de 5 punts respecte al segon classificat, que és el Castelldefels. El Balaguer, com dèiem, líder amb 40 punts, seguit del Castelldefels amb 35, 34 punts i tercer el Sant Boià, a l'Igualada també té 34, els mateixos que el Vinanova, que, com dèiem, puja fins a la cinquena plaça. Puja també posicions el Vilaseca amb 32, el Subo cau a la setena també amb 32 punts, 31 per Jesús i Maria, 30 per Vistalegre, 28 per Lleida B, 27 per Rapitenca, 25 per Sant Ildefons i Terrassa 1906, i a la part baixa Viladecans 22, Amposta 19, 12 per Redis, Torredembarra amb 7 i el Catllà amb 5. Doncs, com els dèiem ahir, el Club de Futbol Vilanova es va endur el derbi que es va disputar al Municipal d'Aiguadols, un Municipal d'Aiguadols amb una molt bona entrada. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Estem parlant, possiblement, de la millor entrada fins ara?
Sí, 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 una molt bona
entrada. No era massa difícil, eh?
No era massa difícil. A veure, no és la entrada aquelles que alguna vegada havíem vist tu i jo...
No va ser espaterrant,
De l'era Creixell.
Sí.
Te recordes?
D'ascensos, de promocions...
Jo, no era aquella entrada, però molta gent, impressionant. Donava molt bona sensació veure el Municipal d'Iguadol.
Uh-huh. El Vilanova va fer millor les coses?
Se va adaptar millor. Se va adaptar millor a les circumstàncies, se va adaptar millor, doncs jo pensava veure en Vilanova en dificultats degut a l'espai, però no va voler jugar cap pilota, de fet va jugar molt poques, i va jugar una miqueta a la pilotada. No?
És a dir, Toni, podem dir obertament que el Vilanova va renunciar amb el seu estil?
Sí, Sí, aquí sí. De lo que jo he vist del Vilanova, era un Vilanova molt diferent. Era pilota pilotada, pilota llarga, buscant... La segona jugada, tenia un jugador allà al defensa central del Vilanova despenxant pilotes, i el que buscava era la segona jugada. Una segona jugada, doncs, tenint allà a jugadors com Adi Alonso, Contreras o el mateix Víctor Morilla, doncs creava moltes dificultats, no? Li va costar molt, al Sobrens adaptar-se a aquesta situació, a la situació de tenir un central allà, un home tan alt, que jutava totes les pilotes.
Sorpresa tàctica jutava... d'entrada, Toni?
Per mi sí.
La presència de, per mi, sí, de Rodrigo, ja ho diré bé, Nantelamio,
sí,
un jugador que...
Naniteramio.
Sí,
Naniteramio.
Això mateix, doncs, Naniteramio, correcte, no ho havia dit del tot, sí, bé. Doncs, sorpresa tàctica, tot i que quan tu vas parlar al final del partit amb el Josu, ell va dir que per ell no havia estat cap sorpresa, però aquest canvi,
sí,
li va funcionar al Vilanova?
Mentre va durar,
perquè va ser expulsat precisament,
va estar acertat,
faltant molt poquet per acabar la primera part.
Va estar acertat, vull dir, va fer la seva feina, va portar molta dificultat als defensors, tant a Alberto com a Capa, moltes dificultats, perquè lluitava totes les pilotes, i això creava, doncs, a tenir que estar molt vigilat per part d'ells. Quan ell va sortir del terreny de joc, fins i tot jo diria que van respirar fort els defensors del Sobrense, perquè se va acabar una miqueta, doncs, al joc parral, a lluitar aquelles pilotes, i a partir d'aquí, doncs, clar, el Vilanova el que va buscar és, clar, quan expulsaven el Naniteramio, doncs el Vilanova ja pràcticament tenia el partit guanyat, o almenys estava controlant el marcador per 2-1. Dir que s'adelantava el Sobrense en un saque de corna, doncs l'aprofitava molt bé Josep Maria Mercè per fer el primer gol de cap, un bonic gol, de fet arribava bastant aviat, sembla que era el minut 17, el 24, fruit d'això de la pilotada, un saque del porter en forma de pilotada, allà doncs va ajudar dos jugadors, se la porta al Contreras, li passa a Alonso i Alonso marca l'empat a 1. I el problema és que 7 minuts més tard va arribar al segon, no? I doncs això va fer mal al Sobrense. També va ser una jugada pilotada, que va controlar l'Adri Alonso, i doncs regatejant a... em sembla que va ser a Minga, doncs va engalçar un xut, col·locant la segon pal i fer un molt bonic gol, el 1-2. A partir d'aquí, doncs... Arriba la jugada de l'expulsió, és el minut 84, el minut 39, falta, doncs, 6 minuts per acabar la primera part, i tens tota la segona part, doncs, per alguna manera intentar igualar el partit. La segona part el Sobrense no el vaig veure, vaig veure un xip nerviós, un Sobrense, doncs, que va arribar en perill sempre i quan, doncs, forçant los corners.
Li va faltar un pèl de tranquil·litat, potser?
Sí, jo diria que sí, i fins i tot el Josu ho diu, que li va faltar tranquil·litat a l'equip, va sortir molt nerviós, va voler, doncs, decidir per la via ràpida, i així no va sortir. Sí que va tenir alguna que altra ocasió, amb pilotes refusades allà dintre de l'àrea, cames per aquí, cames per allà, a veure si entrava la pilota.
No van ser, però, fruit de jugades clares.
No, les jugades clares se van acabar en el primer temps, perquè no va ser un partit supervistós en futbol, però va ser un partit, sobretot la primera part, molt intens. La segona ja va ser més avorridota.
Mm-hmm. Bé, doncs el Vilanova que sap gestionar una miqueta, doncs, el fet de jugar al Municipal de Guadols, i el Sobrense que, com dèiem, doncs, ho va intentar fins al final, però li va faltar, com dèiem, aquest puntet de tranquil·litat i de saber trobar les seves oportunitats.
Sí, quan millor va funcionar el Sobrense va ser quan, doncs, tenia els dos extrems, tant per una banda el Dida, per l'altra l'Over. L'Over va tenir una ocasió claríssima que, doncs, va estar molt acertat el porter del Vilanova. Hagués sigut el 2-0, i potser aquesta jugada hagués marcat el partit, no el mateix, doncs, afrontar el partit amb un gol a 0 que amb un segon, no? Però allà va estar molt acertat. Encara van tenir una altra ocasió que va treure un defensor la primera part, però clar, és que el Vilanova va ser molt efectiu, va tenir 3 ocasions i va marcar 2 gols.
Va treure màxim profit de les vegades que va arribar a la porteria de Nito.
Clar, és el bo de tenir jugadors tan...
determinants.
En tant determinant com el cas d'Adri Alonso, que va tenir un dels millors partits que jo l'he vist, perquè de fet a l'Adri Alonso l'he vist bons partits, però tan efectius com ahir no. Carles Contreras, que és un jugador que surt a darrere, que te va per una banda, te va per l'altra, juga pel mig, i per mi un determinant Víctor Morillas, un home doncs, que porta molt bé tempos del partit del seu equip i doncs, sap a quin doncs, passar la pilota i què fer amb la pilota. No? I si per darrere tens un Tomàs, que per mi és el gran què d'aquest Vilanova, doncs clar, és que el Vilanova és un equip molt complicat i amb això no le trec doncs, a mèrits a lo que va poder fer el Sobrense, perquè jo penso que el Sobrense, un Sobrense diferent, un Sobrense menys nerviós a la segona part, a l'empat lo podia haver aconseguit.
L'ambient, Toni, maco?
Sí, l'ambient maco, l'ambient molt maco. L'ambient esportiu, jo no sé el que va passar entre mi d'aquesta esportivitat, però el que vaig veure al terreny de joc, bé, i fins i tot los vilanoïes que queixaven molt de l'arbitratge. Jo penso que l'arbitratge va començar a canviar, segons ells, i avui m'he quedat amb això i, de fet, escoltant una conversa d'un seguidor, i precisament del Vilanova, en un penal que le fan al Sobrense en l'àrea del Vilanova, en els primers compassos del partit, en un corna, le fan un penal i doncs l'àrbitre ho veu clar, però no lo xiula. I a partir d'aquí, doncs, potser va estar més sobre de les jugades i per això, tot i que ell no el va veure del tot, doncs va creure el Liniesma que li va dir quan va passar lo del el jugador, el central jugador doncs, que li va fer aquella espenta
Alberto,
que sí que Alberto va treure molt de rendiment perquè evidentment qualsevol jugador doncs, busca això. No, a veure si l'àrbitre si ensenya la groga, la vermella, però és que si ho fan tots,
Sí, sí, una acció d'agressió, jugada sense pilota.
Sí, és una espenta, jugada sense pilota, és sí, vermella. La decisió és, ningú pot dir res.
L'únic
que alguns es queixava de que havien entrades que a la primera de canvi al Vilanova li mostraven la groga i en canvi al Sobrense no. Sí que li van ensenyar la mateixa groga al Sobrense com al Vilanova, el que passa que segons els vilanoïns, les del Sobrense van arribar a l'últim.
És allò que cadascú veu les coses segons la seva òptica, els seus colors i els seus interessos, és
clar,
evident.
Ningú parla d'aquest penal que lo ha dit un seguidor del Vilanova, compte,
que segons ell una miqueta va canviar la dinàmica de l'arbitratge arran d'aquest penal no xiulat.
Correcte.
A favor del
Sobrense. Se va donar que no havia acertat i que d'alguna manera ell va tenir el penal marcat al cap durant tot el partit.
Com estava el Jasuna acabar el partit?
Doncs, home, no estava content.
És evident.
No estava content perquè havia... tampoc estava conforme en algunes... com et diria jo... Per exemple, ell no estava conforme te lo diré d'aquesta manera perquè així no entendré millor, no estava conforme el fet de que ell més d'un pensés que s'havia portat una sorpresa a veure doncs el jugador aquest.
Aquesta sorpresa tàctica, diguem-ho així, que Dani Gimeno li va posar.
Ell va dir que no, que ell ja lo sabia, que aquí arriba tot com arriba a Vilanova i doncs que ell afrontava això. No estava conforme amb el fet i de fet se va dir doncs que clar, aquest jugador d'alguna manera va portar aquests dos gols, no? Perquè diu que els gols van sorgir per les bandes, però també van ser de pilotada i també en lluita del jugador aquí lluitant aquestes pilotes. Però lo vaig veure normal, únicament que lo vaig veure una miqueta doncs empipat per la derrota, no?
És obvi. 4:20. Escoltem el que deia en Josu Julián, el tècnic del Club de Futbol Sobrense, després d'aquesta derrota que l'equip havia patit davant el Vilanova.
Bueno, la segona part hem intentat tenir una miqueta més de presència al mig del camp, amb el Sardà i després amb els moviments que hem fet, però bueno, sí que hem tingut alguna arribada, però no hem tingut la claredat de la primera part. Jo crec que la primera part hem tingut més claredat en atac que la segona part. Bueno, això és pels que diuen que aigua dolça ens va molt bé al Sobrense. Això vol dir que ens han vist molt poc.
El Sobrense s'ha vist sorprès a la primera part, sobretot
donava la sensació, no?, en defensa, quan Gimeno ha col·locat l'home més alt.
No, ho sabíem,
un defensa,
ho sabíem des de dimarts que jugaria al central de davanter centre. Sí, ho sabíem des de dimarts perquè, bueno, igual que ells saben coses de nosaltres, nosaltres també, pues, òbviament, ens informem i, bueno, això és futbol. No ens ha sorprès, no ens ha sorprès per res. Sabíem que el contraatac ens podien fer molt de mal, i així ha sigut. I res més.
El que passa és que la jugada de Gimeno l'ha sortit bé, mentre ha estat el jugador, perquè ha obert espais. De fet, els dos gols han vingut de pilotes que han anat a l'espai on
el central no ha pogut res a veure, perquè ha sigut dos contraatacs de dues pilotes parades nostres que acaben ells. Jo crec que el central que s'ha expulsat no ha tingut res a veure amb les dues jugades del gol. La primera és una central des de la dreta que remata a la dreta o a l'esquerra, que es guanya a l'esquena, i la segona és un refús del Minga que li cau a l'Adrià Alonso, i com té qualitat, doncs l'ha ficat on a l'Elito no podia arribar. Jo crec que nosaltres hem parat molt bé el noi aquest, que no me recordo el nom, i
Rodrigo, si no recordo malament.
Bueno, el central no me recordo el nom. L'hem parat bé i crec que tampoc ens ha fet grans coses com per dir que ens ha guanyat la partida a l'entrenador d'ells, el Dani. Jo crec que ha sigut un partit disputat en el qual el contraatac ens ha decantat el partit cap al Vilanova.
Més endavant sacades del porter,
sí, sí. Per això t'ho dic, el central en principi no ha tingut, dic el central perquè ho torno a dir perquè no me recordo el nom, però el jugador que ha jugat de davanter centre no ha tingut res a veure en la jugada, crec.
Què creus tu que l'ha faltat al Sobrens a la segona part per acabar d'empatar aquest partit jugant amb un jugador més?
Bueno, s'ha faltat més tranquil·litat, s'ha faltat que més calma, ens ha faltat més tables per jugar aquest tipus de partit. Nosaltres som un equip que li posem molta intensitat a cada acció del partit, però que a vegades, bueno, ens precipitem, com per exemple els dos gols del Vilanova, que sabíem com tenien que parar els contraris, però no ho han fet. Bueno, doncs aquest tipus de precipitacions penalitzen molt en una categoria així i amb un rival com el d'avui.
L'has provat tot, però al final no ha sortit res, no?
Sí, bueno, hem mogut peces, hem intentat acumular més gent entre línies, amb el Dida, amb l'Adrià, però bueno, sí que hem tingut alguna arribada, però tampoc ha sigut fàcil, perquè clar, ells han començat a parar el partit, que no hi hagués ritme, és normal, i ja està, i ja està, i ho hem intentat tot, però...
He vist el Didac per la banda i per al mig. Didac dona sensació de més perill per la banda, no? Desequilibra millor, no? Dona des de fora,
Sí, potser sí, però també havies de fer quelcom perquè per sorprendre el rival. Jo crec que quan el Didac ha jugat al mig els 10 minuts que ha estat, els ha creat perill perquè no sabíem si agafar els centrals al Didac o els mitjos al Didac, i crec que l'Adrià també. El que passa és que bueno, no hem tingut doncs, l'encert o la fortuna de després fer doncs, l'última passada o l'últim remat. Bé.
I el Vilanova, que t'ha sorprès? Alguna cosa?
No, res, no m'ha sorprès res. El Vilanova,
potser no ha jugat tant per terra avui, no?
Però ja ho sabíem, aquí ja. Però és que igual els equips ja no venen a jugar per terra. És que a mi em fa molta gràcia la gent que diu que el Sobrense no juga a res i la resta d'equips sí. Jo crec que aquí a Igual poca gent juga al futbol pel terra que veiem al Barça. Jo crec que aquí la gent el que ve a fer és ser pràctic i a tenir les seves ocasions, i el Vilanova ha vingut a ser pràctic, ha tingut les seves, les ha encertat, nosaltres hem tingut alguna, no l'hem fet. Res més.
De fet, està perjudicant més aquest any Municipal de Jugador que a Can Contrari, esteu traient millors resultats.
Bueno, és que és una de les coses que és una d'aquestes, ja t'ho he dit a la primera resposta, això ho diu la gent que no ens coneix i que no ens veu, perquè clar, jugar aquí amb la tipologia de jugadors que tenim ens resulta complicat. Sí que és cert que a pilota aturada creen coses, creen perill, però després en joc ens costa perquè no hi ha espais, perquè tenim extrems que els agrada anar a l'1 contra 1 i que tenen problemes. Bueno, i perquè cada cop ens coneixem més i els contraris saben què fem i què no fem, i això és futbol, i i es prepara els partits, i avui, doncs mira, no ens ha sortit bé.
Parlaves de falta de tranquil·litat de la seva part. És producte del derbi, de la sobreexcitació de jugar
sí,
per
sí, 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 totalment. Jo crec que si en comptes de ser el Vilanova hagués sigut un altre contrari, la tipologia de partit hagués sigut diferent. Hi ha hagut moments de descontrol per part nostra, d'anar massa per la pilota, d'anar dos jugadors per la pilota en comptes d'anar un i l'altre al joc, i aquest tipus de coses és producte de que potser el jugador està una miqueta més motivat del normal, però ja, això ja ve amb el partit en si.
Bé, doncs, diverses coses, com han pogut escoltar. Josu Julián, que reconeix que no li va sorprendre aquesta nova disposició tàctica que va plantejar Dani Gimeno, que ho coneixien ja des del mateix dimarts passat, que al Subo li va faltar probablement més tranquil·litat per, com a mínim, poder igualar amb el maig, i el tema d'Aiguadols que, bé, acaba perjudicant també el Sobrense, i que els equips, quan venen aquí, doncs han de variar també una miqueta la seva manera de jugar. De fet, si no recordo malament, l'únic que va intentar jugar per terra dels rivals que hem vist fins ara és la Rapitenca. La resta, doncs, d'una manera o altra, han hagut de canviar la seva forma de jugar.
Sí, sí. El que passa,
és una miqueta el resum.
Sí, és el resum. El que passa, a veure, sabem, i som conscients que el municipal perjudica el Sobrense. Sabem, de fet, l'estadística ho diu clarament. Un partit perdut a camp contrari, al camp del Balaguer, que és el nou líder, i quatre partits ja perdut aquí al municipal. Però clar, quan se diu de que el Sobrense, doncs, li pot anar millor al municipal, és perquè el Sobrense és el que té. O casa o fàcia,
sí, sí,
o juga aquí o no juga a cap joc, perquè és el seu camp. I clar, està més acostumat a jugar que no...
Bé, possiblement pas... el que diu el Josu és que, evidentment, per la tipologia d'equip, el camp, evidentment, no et va bé perquè tens jugadors ràpids, tens jugadors que van bé per bandes, i clar, no hi ha espais, però en l'apartat d'accions a pilota aturada, evidentment Aiguadols és un punt a favor, vaja, en aquest sentit.
Clar, però torno a
repetir, si ho saps aprofitar.
Torno a repetir el mateix, per a mi la categoria, perquè els jugadors ràpids els tenies l'any passat, i l'any passat aquí tan sols va perdre dos partits. I en canvi aquest any ja portem 4. Uh-huh. És la categoria,
n'hi ha
molt més igualtat, i quan se li diu això, doncs que clar, tu estàs més acostumat perquè és el que tens. Els altres se tenen que acoplar a aquest camp i fer el joc que potser no fan ells, no practiquen, però que van buscar lo pràctic per sumar els punts.
Està clar que hi ha el que hi ha, i vaja, no li podem donar més toms. Toni, el Sobrense per uns quants llocs a la classificació, i el proper partit, ja passat el Carnaval, Jesús i Maria.
Sí, a veure, també una cosa, se l'ha donat molta importància al derbi, és un derbi, agrada que un guanya i l'altre, és un partit més.
Bé, sí, no, evidentment el derbi val 3 punts, com
és un partit més, val
com el partit de la setmana passada o com el que vindrà la propera.
Correcte, queda molta competició, pot passar moltes coses. Jo penso que el Sobrense el que té que anar és partit a partit, Jesús i Maria, que va ser un equip, doncs, que aquí va guanyar, i jugaran un camp petit, que per lo vist el Sobrense, doncs, en aquesta categoria li va fatal, però clar, se té que amoldar això i a veure si pot treure un bon resultat, seria molt bo.
T'ho he preguntat aquest matí, tu veus el Vilanova, aquest Vilanova, doncs, capaç de lluitar-li l'ascens, doncs, a un Balaguer, a un Castelldefels, a un Sant Boi, a un Igualada?
A veure, capaç sí que ho veig, que lo pugui aconseguir no ho sé.
Clar, això no.
Però capaç sí que ho veig, a més, un Vilanova que té ausències importants. El Carricondo va sortir els últims 5 minuts, 5 o 10 minuts, no vull, doncs, equivocar-me, i de fet va portar molt, tan sols en 10 minuts. De moment li van fer 3 faltes i va a parar i va controlar una miqueta el tempo del partit quan s'estava acabant. Té bases importants, amb lesions,
Quan recupera aquests jugadors, amb l'equip que té el Vilanova, si continua en aquest estat de forma Víctor Morillas, Adri Alonso, Contreras, doncs compte que amb els jugadors que té darrere i al mig del camp, jo sí que els veig. Ara, que ho puguin aconseguir, clar, doncs això ja és més complicat.
És més complicat, evidentment. Com diem sempre, no tenim la bola de vidre. Dos quarts i un minut de 5 de la tarda. Vinga, deixem la primera catalana. Anem ja cap a la tercera. Aquí les coses doncs tampoc han canviat massa, almenys pel que fa a la part alta de la classificació. I de fet, en aquesta jornada, amb alguna que altra derrota ha dut conseqüències, com per exemple la derrota del Sant Cugat Sesgarrigues 1-2 a casa davant el Piera, doncs s'ha portat a la destitució de Joan Carles Requero com a tècnic del Sant Cugat. Repassem, però, els resultats d'aquesta jornada, que van ser Olivella 0, La Múnia 3, Castellví 5, Fàtima 2, Sant Cugat 1, Piera 2, Cubelles 2, Molanta 3, Carme 0, Martinenca 1, Riudevitlles 1, Montserrat Igualada 2, Anoia 0, Sitges 4, Calaf 2, Joventut Ribatana 2 i Martorell Vent 6, La Granada 0. Continua manant el Montserrat Igualada al capdavant de la classificació, 46 punts, segon el Calaf amb 43, el Sitges que a poc se li va acostant. En suma ja 41 punts a les Sitges. Martorell, quart amb 39. Hi ha una miqueta més despenjats equips com el Cubelles amb 35, La Múnia amb 34, Martinenca i Piera amb 33, Jovent Ribatan amb 30. A molta distància, a 10 punts, hi ha un tall aquí important. Trobem el Molanta, però que déu-n'hi-do la de llocs que ha aconseguit remuntar. El Molanta, el conjunt de Rafa Porres, és desè ara amb 20 punts, els mateixos que l'Olivella. 19 per Anoia, 18 per La Granada i Sant Cugat Sesgarrigues, i a la part baixa, Carme amb 17, Castellví amb 13, Fàtima amb 11 i Riudevitlles amb 10. I tenim aquella certa impressió que costarà treure el Montserrat Igualada d'aquí, Toni.
Està en un gran moment i, clar, és evident doncs, que costarà. Però, clar, queda molta...
És una impressió, eh?
Ha, queda amb molta competició, queda 15 jornades,
sí,
eh?
Sí.
3, 30, ara estic comptant,
és igual.
45 punts en joc, eh?
El Calaf
són molts punts, eh?
Va punxar ahir al seu camp, amb la Juve Ribatana.
Sí,
de
ho sabia.
Va ser un empat que va arribar gairebé en els últims instants. I el Sitges va fer el que havia de fer.
Sí, guanyar.
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 Mostrar una bona actitud, una bona posada en escena. I, en fi, veient el partit d'ahir dels Sitges, jo penso que, en aquest ho comentava aquest matí, si els Sitges segueix una miqueta amb aquesta línia, no crec que hi hagi cap equip que li pispi la cartera.
Ja, no, és que clar, si tu agafes i poses els Sitges, és equip de tercera catalana? Aquest és un equip que per jugadors, doncs, com a mínim segona catalana, no? L'estan demostrant ara amb Manel Rodríguez a la banqueta. L'equip està agafant confiança, l'equip està jugant bé, l'equip juga com ho sap, perquè sap, té qualitat, és un equip amb molta qualitat, i si té una defensa impressionant, té una línia d'atac, perquè clar, estem parlant del Cubelles, que té una línia d'atac que és mortífera, però clar, és que el Sitges té el que no té el Cubella, té defensa i té atac. Estàvem parlant d'un Montserrat Igualada que té un grup, un conjunt impressionant, però clar, potser no té la qualitat que té el Sitges. Per això et dic que el Sitges ara per mi és el, si no falla ell mateix, que no crec, és el candidat a jugar-li el primer lloc a Montserrat Igualada.
Evidentment que ningú descarti el Sitges, deia que evidentment la trajectòria ens fa pensar això. Queden enfrontaments directes que són els que, i ho diem una vegada més també, acabaran decidint el campionat. La propera jornada hi ha un Sitges a Cubelles, però em sembla que també s'enfronten al Montserrat i al Martorell, em sembla. Clar, aquí el Sitges també haurà de fer-se fort.
Clar.
Tu vas veure dissabte al Cubelles, Toni?
Sí,
I aquest Cubelles ara no està en el seu millor moment.
No.
Resultats en mà.
No.
Ens permet dir això.
Sí.
Però, evidentment, que els Sitges no se'n refiï d'aquests últims mals resultats del Cubelles.
No,
perquè... Cubelles aquí segur que veurem la millor versió d'aquí dues setmanes.
Te diré per què. Perquè el Cubelles, el bon resultat que està traient és a cap contrari. A casa ha fallat tres partits consecutius. Els últims tres partits el Cubelles l'ha perdut. L'ha perdut amb el Calab, l'ha perdut la Martinenca i l'ha perdut amb el Molanta.
I compte, guanyant 2-0 dissabte.
I, exacte, i estava guanyant 2-0, en la primera part va acabar 2-1, que el van marcar en l'últim segon, i precisament quan el Sant Pere Molanta es va quedar també amb un jugador menys, com estava jugant al Cubelles, doncs va ser quan el Molanta va fer la feina i va aconseguir doncs, fer-li dos gols més i guanyar-lo. El Cubelles a casa seva, no? Torno a repetir això, és un, camp, és un equip molt diferent al camp contrari, de fet el camp de la Juventut va tan, anava guanyant 0-2, uh-huh. Però és un equip que està perdent totes les opcions al seu camp.
Classificació virtual, és evident, perquè, com deia el Toni, hi ha pendent encara aquest partit.
Sí.
El camp de la Juve Ribatana, que el Cubelles s'anava dominant per 0-2, és a dir que el Cubelles podria estar perfectament amb 38 punts.
Sí.
És a dir, a 3 només dels Sitges.
Sí, clar, clar, però a quan estava?
Sí, sí, no, no, evidentment.
Que estava uns quants,
el Sitges està capaç de donar-li el tom a la situació. I ahir, com dèiem, doncs, va ser doncs, un Sitges molt, molt eficient, molt concentrat, molt en la línia de partit que va jugar aquí la setmana passada amb el Martorell B, seriós al darrere, sense concessions. Tant és així que, vaja, no recordem cap ocasió de perill de la noia. I, clar, amb la qualitat que hi ha al davant, senyors, quan no és Morillas és Pasqua, quan no és Barberà, quan no els jugadors que t'arriben de la segona línia, partidàs ahir per mi de Marc Chan, que va fer un molt bon partit en defensa, l'equip, repeteixo, molt, molt seriós. A la porteria, Mario León, que gairebé doncs, no va tenir massa feina, perquè, torno a repetir, no recordo que la noia creés cap ocasió de perill. Al descans, el Sitges ja dominava per 0-2, gràcies als gols d'Alejandro Morillas, en aprofitar una assistència d'Alejandro Pasqua, i el 0-2, a poquet d'acabar la primera meitat, el 42, el propi Alejandro Pasqua, en un xut de falta des de la mateixa línia gairebé de la frontal, la clavava a l'escaire. Amb 0-2, doncs, home, es pensava que el partit ja estava molt, molt ben encaminat. Faltava, doncs, això, finiquitar-lo a la segona i ja cap a la part final, amb una noia que també va jugar els últims 20 minuts, pràcticament 20-25 minuts amb un home menys, per expulsió d'un dels seus jugadors. Doncs Morillas va fer el seu segon gol, el 0-3, i a un quart d'horeta per acabar, Jaume Jordi, que també va fer un partit molt, molt complet, va posar la puntilla fent el 0-4. Per tant, 3 punts, golejada i cap a casa, com es diu en aquests casos, i Manel Rodríguez, evidentment, satisfet per aquests 3 punts, sí, per com va veure l'equip.
Sí, penso que hem fet un partit molt seriós i hem sortit molt mentalitzats del que en jugàvem i jo penso que al final el resultat és just, penso que hem guanyat bé i sense patir pràcticament gens i amb, diria que està a estones amb molt bon futbol, molt bona pressió, el rival no l'hem deixat sortir mai jugant i bueno, estic content, l'equip avui ha donat un bon nivell.
Bé en atac i bé a nivell defensiu perquè jo no recordo una ocasió per part de la noia.
No. Ja et dic, avui hem estat bastant juntets tot el partit, tot i que era un camp més gran del que estem habituat, hem estat molt junts, hem empratat molt bé al mig del camp, les defenses pràcticament no han patit mai gens, penso que l'equip ha fet un partit bastant complet avui.
Em preocupava en certa manera el partit d'avui, una miqueta perquè dèiem la setmana passada, no? Perquè potser sí, es parlava d'aquest inici, partits amb el Cubelles, amb el Calaf, però hi havia aquest.
Sí, no, i que són partits que se't poden torçar en qualsevol moment. Sabem que tenim experiències ja en aquest sentit, no... Preocupava, clar que preocupava. Preocupava el que preocupa qualsevol altre partit d'aquesta de Lliga, que et jugues 3 punts i que si no estàs despert, pues, els rivals també tenen les seves armes i et poden fer un gol i et poden complicar molt un partit que, en principi, s'ha de donar com s'ha donat, no? Evidentment, però has de sortir mentalitzat que has de fer les coses bé, si no, El més tonto fa rellotges, ho hem parlat sempre, això.
Un partit molt, o una predisposició de l'equip molt a la línia de l'altre dia amb el Martorell, no? I s'ha demostrat que quan l'equip surt concentrat, quan surt ben mentalitzat, és difícil que el superin.
Sí, 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 és cert. Hem sortit molt ben posats des del primer minut, molt mentalitzats, i bueno, ara també ens veiem en una posició que sabem el que ens juguem cada mes. Ara és real. Fins fa 3 o 4 jornades era tot arribarem, però no havíem arribat. Ara hem arribat ja, estem on volíem i ara sabem el que ens ha costat. Ara ho hem de conservar i ho hem d'apretar per acabar d'aconseguir-ho, però nosaltres no podem fallar. El futbol és un joc i un dia pot anar millor, un altre dia pot anar pitjor, però nosaltres almenys amb actitud no podem fallar.
Diem que s'ha superat una miqueta aquella etapa d'angoixa, entre cometes, no? De veure't que havies d'anar cap amunt i amb exigència, com deies, de no fallar.
Sí, bueno, estem una mica igual, perquè al final els dos de davant que tenen opció d'ascens els tenim encara uns quants punts, no els hem agafat, no? Però, bueno, si nosaltres anem fent la nostra feina, tard o d'hora arribarà el moment on ells perdran punts i hem d'estar allà bé per guanyar-los i passar-los, no? Ara ens venen dos partits molt, molt exigents i on una miqueta es veurà això, no? El fet de que nosaltres puguem ja passar a la zona verda, no?, de la classificació. Fins ara hem estat a la vermella, a la groga, i ara ja volem estar a la verda, no? A la que dona la veritable opció de pujar.
Creus que serà difícil treure d'allà dalt equips com el Montserrat i el Calaf, que de moment són els que van per davant vostre?
No, Calaf, difícil és. Tenen més punts i ara per ara tenen més avantatge. I nosaltres no depenem encara de nosaltres. Ni guanyant a Calaf estaríem en aquesta posició. Per tant, difícil és, però queda molta lliga i també és cert que també hem de jugar entre ells. I evidentment, tots no els guanyaran. Esperem nosaltres guanyar-los tots, però com a mínim guanyar-ne més que ells.
Aturada ara pel Carnaval, Manel, com es plantegen aquests dies o aquestes setmanes?
Bueno, estem intentant planificar encara una miqueta la setmana que ve, volem entrenar un parell de dies perquè l'equip no perdi ritme, i després ja el dimecres de l'altra setmana, un cop ja hi ha passat tot això del Carnaval, doncs ja podré preparar per el partit de Cubelles. Amb aquesta predisposició anem, vull dir, intentarem que ens afecti el mínim possible tot això i seguir, perquè és el que toca.
El proper partit, el Cubelles, sé que falta encara una mica perquè hi ha el Carnaval pel mig, suposo que te n'enfies poc dels últims mals resultats del Cubelles.
Sí, està clar, el Cubelles pot ser el típic equip que pot tindre un mal dia amb un equip de la meitat de la taula, però nosaltres sortirà a morir. És evident, i els jugadors bons els té, no els deixarà a casa. Per tant, serà un partit com el de l'altre dia a Martorell, on haurem de fer les coses molt bé, molt, molt serios, no cometre cap error i aprofitar les nostres virtuts a davant, que les tenim, i defensivament ser un equip molt seriós, molt fort, i a casa demostrar que som un equip que no deixa escapar punts, no? I amb aquesta línia, el Cubelles, evidentment, espero el millor Cubelles, i hem de saber guanyar el millor Cubelles. Si volem ser campions o pujar, hem de guanyar el millor Cubelles, i és una gran prova de foc per nosaltres.
Sé que falta molt, i amb això acabo, Manel, però tu ara signaries que el Sitges quedés segon?
No signo res, i a més, com te pots saber de res, vull dir, no, hem de ser ambiciosos, hem d'intentar ser els millors de la categoria i per això treballem cada setmana. Després veurem on estem, però hem de ser ambiciosos. Ara no podem donar un passet enrere, amagant-nos allà. Si podem sumar tots els punts que queden, els hem de sumar, perquè després no ens oblidem que el millor segon també puja, i aquesta actitud de voler guanyar per anar a agafar el primer, a lo millor ens dona tants punts que no ens farà falta ser primers, no ho sé. El que està clar és que hem de ser ambiciosos, ho hem sigut des del primer dia, almenys des que jo estic aquí, sempre no ens hem amagat mai, sempre hem dit quin era el nostre objectiu, ho tenim molt clar, sabem el que volem i seguirem així fins al final. Al final estarem on ens haurem merescut, però seguirem així fins al final.
Bé, doncs, això és el que ens en deia Manel Rodríguez després d'aquesta victòria en 0-4 al camp de l'Anoia per part d'un Sitges que, evidentment, com tots els equips, veurà alterada una miqueta les properes sessions preparatòries. I, en fi, s'haurà d'aprofitar molt, Toni, la posada a punt de la setmana que ve, sobretot, perquè el Cubelles vindrà aquí amb ganes de gresca, eh?
Sí, clar.
En el bon sentit la paraula, eh?
Clar, vindrà aquí a sumar. Sí, sí. El que ha perdut a casa, sumant-lo aquí. Som conscients que no ho tindran fàcil. Som conscients que és el Sitges. Ara sí que cadascú la competició ho posa al seu lloc. I ara sí que veuen doncs, que ho tindran molt complicat. Ells se trobaran el mateix. Potser no amb la intensitat d'aquí, perquè aquí el que és Vilanova i Sitges, o Sitges i Vilanova, el viu el carnaval molt diferent a les demés poblacions. Però bé, aquesta setmana doncs, tinguem temps que entrenaran dimarts i dimecres i a partir de la setmana que ve, doncs, com està el carnaval pel mig, entrenaran dimecres, dijous i divendres.
És a dir, dimecres de cendra, dijous i divendres ja que serà l'últim entrenament abans de rebre el Cubelles aquí. I bé, després vindrà Calaf i en fi...
Uf.
De moment el Sitges que n'està superant amb molt bona nota amb aquest dur inici de segona volta i com escoltaven i comentava Manuel Rodríguez, l'equip no renuncia a res.
No,
perquè fins i tot quan li preguntàvem pel fet de si es conformava, entre cometes, insisteixo que queda molt, però en el pitjor dels casos, si quedes segon i has de jugar una promoció, clar, ell ens feia la lectura positiva, no? De dir, sí, podem quedar segons, però els millors segons i evitar-nos també la promoció. Per tant, el Sitges s'ha de sumar punts amb l'objectiu de cada campió. Si no el queda, doncs, evidentment serà perquè o no haurà arribat a temps o perquè el Montserrat Igualada tampoc haurà fallat.
Sí, clar. Però, recorda't, n'hi ha un enfrontament directe aquí, amb el Montserrat Igualada.
Sí.
Guanyant aquest partit, el col·loques a 2 punts. Uh-huh. Vol dir que no empatarà un partit al Montserrat Igualada?
Si és que el Montserrat no falla abans de venir aquí.
Per això t'he dit.
Que també es pot donar el cas.
Per això t'he dit. El que té que fer el Sitges és anar partit a partit i no fallar ell. Uh-huh. I ja està.
Està clar. Toni, a la quarta catalana segueix el frec a frec, Hortonenc-Sobrense.
Sí, no ha estat una jornada doncs, de canvis.
No.
Ha estat una jornada en la que l'únic que ha fet la feina ha estat... Bueno, l'han fet tots, però vull dir, el que tenia que fer la feina per anar-s'ho era el Ribas.
El Ribas 2-3 va guanyar el camp de la Penya Jove.
Però compte que aquesta penya jove m'ha agradat molt.
Ha canviat.
Sí, molt,
ha
molt. Canviat. Va demanar l'hora al final el Ribas.
El Sobrense ve que es va desfer del Canyelles 3-1.
També va patir una miqueta.
No va ser
fàcil, però al cap i la fi va assumir i va guanyar els 3 punts.
El líder, l'Hortonenc, no va fallar en el seu partit a casa amb el Sant Sadurní, li va fer un 4-2 i destaquem la golejada d'aquesta jornada en el grup 10 de quarta catalana, aquest 7-0 del Can Cartró al Puig d'Àlvar.
Sí, imagina't.
Que és el proper rival del Sobrense.
I que una setmana abans havia empatat amb l'Hortonenc.
Hortonenc i Sobrense comparteixen liderat, 45 punts, el Can Cartró tercer amb 42 i ja amb una mica de distància, amb 5 punts, trobem equips com les Cabanyes i el Ribas. És a dir, Toni, todo continua igual.
Tot continua igual, setmana menys...
una setmana menys i aquí el que falli...
Un cop passi Carramar, 2 setmanes, em sembla, 2 setmanes més i Hortonenc, eh? Mhm. Uh-huh.
Està molt a prop. 4:49, seguim repassant més marcadors del cap de setmana. I ens hi posem ja en matèria de futbol base. Tenim ja el telèfon a l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I comencem destacant, com no, la victòria de la juvenil A de Preferent 0-2 a Valls.
Important per continuar allà dalt.
Doncs sí, senyor. Sí, senyor. 3 punts que... Bé, encara la Blanca està una mica lluny, evidentment, del líder, del Nàstic, però no es mou d'aquesta zona noble, de la classificació, que està molt bé.
Estem allà ben situats.
Molt bé.
Pues continuarem amb el juvenil de primera divisió, que va perdre el camp del Castelldefels per 3-0. En categoria cadet, una meritòria victòria del cadet de Preferent per 3-1 contra el Mariano Poblet, que ens permet continuar somiant a mantenir la categoria. El cadet de primera divisió va empatar 2-2 al camp del Castelldefels. I en categoria infantil, l'infantil A va guanyar la Vilanova i el Tru per 2-1. L'infantil B va perdre contra el Ribas per 7-1 i l'infantil C va guanyar per 0-10 a la penya jove de les Roquetes. En categoria Alevint, l'Alevint A va perdre 4-0 a Ribes, l'Alevint B va guanyar 3-2 a l'Almeda, a Pinsbens, l'Alevint C va també guanyar el Ribes per 3-1 a Pinsbens, l'Alevint D va guanyar el base Marc Bartra per 1-5, i finalment l'Alevint E va guanyar per 2-0 el base Vilanova i la Geltrú. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar 1-2 al Sant Joan d'Espí, el Benjamí B va perdre contra el Ribes per 3-5, el Benjamí C va perdre contra el Castelldefels per 2-6, i finalment el Benjamí D va perdre a Riudevitlles per 2-1. I fent estadístiques com faig cada setmana, tenim 9 victòries, un empat i 6 derrotes. I aquesta setmana també se'ns ha donat un 4 enfrontaments Ribes-Blanca-Subur que s'han emportat els ribertans per 3-1.
Vaja, doncs, curiosa com a mínim aquesta estadística. Resultats repassats ja pel que fa als equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies. Ens emplacem ja a divendres, però post-carnaval, evidentment.
Bon carnaval a tothom.
Pues. Vinga, igualment. Adéu-siau.
Adéu.
Vuit minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Encara més resultats de futbol base, en aquest cas els dels equips de la Unió Esportiva Sitges. Per exemple, el del juvenil A, que es va desfer de l'Atlètic Vilafranca per 2-1. També victòria del juvenil B per 1-0 davant el Sant Pere Molanta. El cadet A, que va guanyar en 0-3 al camp del base Olèrdola, i també victòria contundent, en aquest cas del cadet B, davant el Riudevitlles per 7-2. Va guanyar també l'infantil A 4-1 al Castelldefels. Va perdre, en canvi, l'infantil B per 2-1 al camp de la Martinenca. 12-5 va guanyar l'Alevi A amb el Ciutat Cooperativa. Empat a 2 entre l'Alevi B i l'Igualada. L'Alevi C, que va guanyar 5-1 al Vistalegre, va guanyar fora de casa l'Alevi D 3-6 al camp dels Sobirats. Va golejar l'Alevi E 11-1 al Mascatarro. Va perdre, en canvi, el Benjamí A 3-0 en la seva visita al camp del Tecnofutbol. Per la seva banda, el Benjamí B va golejar 10-3 al Sant Mauro. El Benjamí C, que també va fer 9 gols, en aquest cas al Font Santa Fatjó. Victòria pel Benjamí D al camp del Gelida per 2-6. Victòria també del Benjamí E al camp del Ribes per 1-3. Victòria del Prebenjamí A 1-3 al camp del Cubelles. I victòria pel Prebenjamí B 0-7 al camp del base a l'Èrdola. Per tant, una jornada molt i molt profitosa per als equips dels Sitges. Obrim plana poliesportiva, temps també per repassar alguns marcadors de futbol femení, bàsicament els equips del Suburense. A la primera divisió, jornada número 17, el primer equip del Suburense va perdre aquí ahir al migdia 1-2 davant el Levante Les Planes B, un Subu que després d'aquesta derrota queda 11è a la classificació, 15 punts, proper partit, el que haurà de jugar ja post-carnaval al camp del Font Santa Fatjó. Victòria, en canvi, i golejada de l'infantil cadet, que es va desfer del Sant Sadurní per 17-1. Un Suburense, en aquest cas un infantil cadet, que ocupa el 5è lloc de la classificació amb 11 punts, lluny, però, tot i aquesta 5ª plaça dels primers llocs de la classificació. Parlem també de la Lliga Nacional Catalana de Futbol Sala en la seva 14a jornada i, malauradament, parlem d'una nova derrota de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que va caure 3-5 davant el Club Futbol Sala Castellbí. El conjunt de Les Botigues, que segueix, per tant, a la cua de la classificació, només ha sumat un punt, encara s'ha d'estrenar. Pel que fa al casiller de les victòries, proper partit, dissabte dia 6, dissabte de Carnaval. Aquests no s'aturen. Jugaran a la pista del Plaza Macael de Can Vidalet. En bàsquet, Copa Catalunya, jornada número 17, nova victòria del bàsquet de Sitges, que es va imposar a la pista de la S per 49-57. Es manté, per tant, tercer a la classificació amb el conjunt d'Edu Piñero, amb aquest balanç de 12 victòries, 5 derrotes. Proper partit, tampoc s'aturen per Carnaval, rebran aquí a Pinsbens el Reus Ploms, dissabte a partir de les 6 de la tarda. A la tercera catalana, grup 6, nova derrota del sènior B, que no aixeca cap. Va perdre 62-47 a la pista del Torredembarra, el conjunt entrenat per en Rubén Hernández, que és a la cua de la classificació, només ha estat capaç de guanyar un partit, n'ha perdut 16, per tant, doncs, dinàmica negativa. La d'aquest sènior B, que com dèiem, no aixeca cap. I el sènior femení, a la segona catalana, trenca una bona ratxa de 4 victòries consecutives. Divendres que parlàvem amb la seva capitana, amb la Irene Fernández, parlant, doncs, evidentment, de la bona dinàmica en la que havia entrat el sènior femení del bàsquet de Sitges, una dinàmica que es veurà trencada per la derrota del passat dissabte. 55-58 van perdre les noies de Vicky Marcos davant el Pallejam. Es manté, però, en aquesta còmoda sisena plaça la classificació, amb 9 victòries, 7 derrotes, proper partit. Jugaran també el cap de setmana de Carnaval les noies dels Sitges, concretament a l'Hospitalet, a la pista de la S, el diumenge al migdia, dia 7 de febrer. En hoquei patins, a la segona catalana s'ha disputat la 17a jornada amb victòria per al sènior A del Club Patí Sitges, que es va imposar divendres a la nit 4-5 a la pista del Sant Ramon de Vilafranca. Una jornada en què no han fallat els de dalt. Va guanyar 10-4 al Calafell a l'Olesa, va guanyar el Vilanova 3-5 a la pista del Cambrils. Per tant, com queda la classificació? Líder al Lleida amb 40 punts, que descansava aquesta jornada. 40 punts també per Calafell, Vilanova tercer amb 36 i el Club Patí Sitges, que es manté quart amb 33 punts. Una segona volta en la que, bé, els homes de David Márquez es veuran obligats a guanyar a pistes tan difícils com la del Calafell o el Vilanova, sense anar més lluny. Per tant, doncs, són deures importants els que té el Club Patí Sitges. Proper partit, rebrà el Capellades, però passat ja Carnaval, el 13 de febrer. Recordem que el sènior B descansava en aquesta última jornada, rebrà el Malgrat el diumenge 14 de febrer, i pel que fa a la resta de resultats dels equips de la base, doncs tenim, per exemple, la derrota de l'Infantil 3-5 amb el Claret, la derrota també contundent que va patir l'Aleví B 10-0 a la pista de la Noia, la victòria, en canvi, del Júnior en partit de Copa Federació 7-8 a la pista del Xum Massanet, va perdre l'Aleví A en partit del Campionat de Catalunya 6-3 a la pista del Mataró, i va perdre de forma contundent el Benjamí en partit de Copa en Barcelona 17-1 a la pista del Molins de Rei. I un darrer apunt de rugby a la divisió d'Honor B, partit de la 16a jornada, derrota contundent del Rugby Club Sitges 94-12 al camp del Cau València. Proper partit, tampoc s'aturen per Carnaval, jugaran aquest proper dissabte a Santa Bàrbara davant el Barcelona Enginyers. Amb aquest repàs de poliesportiu acabem, arribem al punt i final d'aquesta edició del Temps de Descompte. Toni, gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres al Temps de la Tertúlia, com sempre, a partir de les 4 de la tarda. Gràcies, adeu-siau.